Primer de tot, agrair-te que ens obris les portes de casa teva per tenir aquesta conversa íntima al costat d'aquest taronger, amb un dia esplèndid. Em sembla un dia espectacular per mantenir la conversa amb tu.
Sí, la sort és que, mira, aquí a Sant Cugat hi ha molts espais i el que m'ha tocat viure a mi doncs és un espai prou agradable, si no plou. I per tant es poden fer aquesta mena d'entrevistes i converses. Vols que em posi més cap allà per no molestar-te?
No, jo, si de casa, m'acostaré una miqueta més. Una mica més i ja està. Vols que demanem la mascareta?
Sí.
Janine?
Sí. Una mascareta.
Una mascareta pel...
Sí, però...
És igual, si les tens d'aquestes quirúrgiques van bé. Es pot parlar prou bé. Arcadi, tu com... no et preguntaré com et trobes, sinó com et sents.
Em sento bé. De trobar-me tampoc em trobo malament, en el sentit de molt dolor, molt... però sentir-me... Esclar, sentir-se tot pot sentir físicament, moralment, espiritualment, i la veritat és que em sento bé. Em sento bé, si tu vols, potser és una mica egoista, perquè no tinc dolor, i no tinc dolor. N'he tingut i n'he tingut de molt fort, però en aquest moment el dolor doncs és fefaent, però molt calmable a base de morfina, i en conseqüència, com que és molt calmable, doncs no se sent. En segon lloc, em sento bé per l'acompanyament que tinc, perquè jo diria que sóc allò que se'm podria anomenar una persona mimada, cuidada per la família, cuidada pels fills, cuidada pels germans, cuidada pels amics, cuidada pels que em veniu a veure, i per tant, doncs, si tu et trobes bé de salut i al mateix temps doncs, mentalment estàs bé, jo puc dir que em trobo bé. Evidentment que desitjaria poder fer altres coses, evidentment que penso que passarien pel meu cap altres possibilitats, però en primer lloc, a la meva edat i tal com estic, tampoc puc desitjar res de l'altre dijous. Per tant, la meva resposta és, em sento bé.
La teva família va obrir una web perquè tothom que volgués t'envies missatges. N'has rebut? M'imagino que estàs desbordat, no? Entre les entrevistes, els missatges, això de tenir l'opinió de la gent, de conèixer els seus sentiments cap a tu, et sents un privilegiat?
Del tot. Mira, em sento privilegiat perquè, evidentment, molta gent anem portant la comptabilitat, a hores d'ahir eren 7.100 els que d'una o altra manera m'han enviat missatges o m'han expressat opinions. Evidentment, en aquest cas sempre te les envien favorables, no hi ha ningú que digui que aquest senyor està a punt de morir-se i és un mal perill, això en general no ho diuen, i per tant doncs et diuen coses agradables que fins i tot diré que psicològicament m'ajuden, perquè no hi ha dubte que amb aquest procés, que ara de fet des que vaig sortir de l'hospital ja fa 2 mesos que dura, tens lògicament altibaixos, tens moments de més eufòria i moments de més tristesa, i quan veig que m'arriba un d'aquests moments de més tristesa, agafo el recopilatori de les entrevistes, missatges i d'això, veig que encara hi ha algú que m'estima i en conseqüència n'estic content. Per tant, ho rebo molt bé. Li haig d'agrair al meu fill, amb un sobretot, que va tenir la magnífica idea d'obrir aquesta pàgina web i a la qual des d'aleshores han anat arribant coses. Evidentment, això el dia de demà es podrà llançar perquè no té cap importància, però de moment expressa una mica l'opinió i em fa feliç. Perquè, a diferència d'altres casos, que evidentment també es donen, quan tu t'estàs morint, fins i tot quan t'has mort, en general, en els mitjans de comunicació, apareixen sempre lloances i frases favorables, és lògic. Però el problema és que l'afectat no les llegeix, perquè ja ha passat a millor vida. En canvi, en el meu cas, doncs hi ha l'avantatge de que, mira, si tinc temps, i amb això sí que, i aprofito que estic en un mitjà per entrar un mea culpa, i dir que públicament he intentat fer tot el possible, però que no he acabat donant l'abast de la lectura de totes les notes rebudes, perquè són tantes i tan favorables, ara, totes enriquidores. Algunes m'han retornat a companys fins i tot de l'escola primària, altres donen opinions sobre la meva manera de fer classes. Altres parlen, doncs, d'idees polítiques que pugui tenir. D'altres, i per tant, escolta, jo ho he dit moltes vegades aquests últims mesos. Això de morir-se, ningú sap com s'ha de fer, entre altres raons, perquè no l'hem fet mai. Però si ha de ser com és el meu cas, és una gossada.
Escolta, tu vas néixer a Barcelona, però no sé si has passat per alguna altra ciutat abans de venir a Sant Cugat.
Barcelona i prou. Jo vaig néixer d'una família barcelonina, tant el meu avi com la meva àvia eren barcelonins, una mica d'esquitllenta, perquè ja saps que a Barcelona, de dalt de tot, pràcticament no n'hi ha cap, excepte els ocho apellidos bascos. Però el que hi ha aquí, doncs, és una família en què per part de pare venien fonamentalment de Barcelona i de Terrassa. No, dic malament. Per part de pare venien fonamentalment del Pirineu i de... i per part de mare venien de Terrassa, per tant, per aquí. Els meus quatre avis, per sentenciar-ho, eren Terrassa, Barcelona, el Pirineu, l'Alt Urgell i l'Alt Urgell. Vaja, però d'aquí, els meus orígens eren d'aquí.
I la teva infantesa on la passes, a Barcelona?
La meva infantesa la passo fonamentalment tota a Barcelona. Els meus pares, al casar-se, s'havien establert a un barri prou conegut de Barcelona, que es diu Sant Antoni Abat, i allà és on ens van tenir els meus germans i a mi. Nosaltres som cinc germans, jo sóc el més gran dels cinc germans, els meus pares es van establir aquí, i sí que és veritat que havia fet anades i sortides. Per exemple, el meu pare estava implicat feia molts anys i treballava, i de fet es guanyava la vida, en el negoci del suro, del producte suro. I aquest negoci del suro tenia, per fabricació i sucursals, moltes ubicacions a l'Alt Empordà. La gent que treballa al suro són de Cassà de la Selva, de Sant Feliu de Guíxols, de Palamós, i allà és on el meu pare havia anat a treballar sense moure's d'aquí, de Barcelona, excepte un parell d'anys que, per raons de feina, va desplaçar-se de Barcelona a Palamós, on encara va néixer una germana meva, i per tant ens hem mogut des del punt de vista de l'habitacle entre Barcelona i el Baix Empordà.
Quan arribes a Sant Cugat, doncs?
A Sant Cugat hi arribo en dos moments diferents, perquè d'arribar i arribar es pot dir que no hi arribo mai, ja que a casa meva, com tu saps molt bé perquè ets de la comarca, la gent va començar a viure-hi molt a partir d'un cert moment, i això va ser sobretot a partir del creixement que va significar l'obertura dels ferrocarrils de la Generalitat. En allà molta gent va venir aquí, i mira per on, entre ells el meu avi patern, el meu avi patern, que vivia a Barcelona, va considerar que en aquell moment, com va fer molta gent, valia la pena fer-se allò que se'n deia una caseta d'estiu. Casetes d'estiu que, com tu molt bé saps, es feien a la Floresta, a les Planes, a Valldoreix, a Rubí, a Bellaterra, etc. I el meu avi va ser un d'aquests, i va triar aquest mateix espai en el que estem ara per construir-s'hi. Ara deu ser el doble del que era en el seu moment, l'extensió de terreny era la mateixa, però l'espai físic era més petit, el que es referia a la construcció. Després, fora de la construcció, també hi havia una mica d'habitacle, que després va servir immediatament, molt aviat, va servir perquè els meus pares, els meus germans i jo hi passéssim l'estiu, que no pas l'hivern. Sant Cugat va ser la nostra casa d'estiu, i et puc assegurar que de tots els estius de la meva vida, tots els he passat a Sant Cugat. Per tant, quan m'estableixo a Sant Cugat? Sempre. Ara, si volem ser més precisos, hi ha un moment en què no t'hi estableixes per l'estiu, t'hi estableixes també per l'hivern. I això va ser ara fa justos 16 anys. Fa justos 16 anys, quan tota la pressió immobiliària de Barcelona va esdevenir indefugible. A casa érem, penso que he dit, quatre germans, no, perdó, cinc germans, i esclar, cinc germans necessitaven un espai una mica més ample. Després jo mateix, amb la meva dona i els meus fills, érem quatre germans, també necessitàvem un espai més ample, i per tant hi va haver un moment en què la decisió va ser, és que em sap greu que estiguis així.
Ara,
si poguéssim un tamboret, agafo una cadira d'aquelles, potser.
Ja està, ja està.
En què la decisió va ser quedar-se a viure a Sant Cugat. I això fa ara justos 16 anys. Per tant, si estem al 2000... Estem ara al 2021, doncs el 2004. L'any exacte, aquí en aquesta casa, definitivament, hi vàrem venir a viure el mes de març del 2004.
Quan un és petit sempre es planteja de gran, vull ser, no sé, el que sigui, sempre s'assumia, no? Tu de petit tenies clar què volies ser o què és el que volies ser?
Ho mig intuïa. Això de petit volia ser, la paraula no s'utilitzava i és una mica sofisticat per part meva dir-la, perquè és falsa. Però fem servir una paraula. Jo volia ser politòleg.
Mira que això ho diuen pocs nens, eh?
Doncs politòlegs, a veure, evidentment, quan tenia 3 i 4 anys, volia ser capellà, però això ja són coses diferents. Eren coses pròpies de l'edat, anava a un col·legi d'escolapis i, per tant, en allà la vida aquesta pietosa tenia la seva presència. Però allò que es diu vocació, i volia ser politòleg, i tu diràs, i d'on surt aquesta ximpleria tan grossa? Surt sobretot de la voluntat, que no m'ha abandonat mai a la vida, de transformar aquest món. Politòleg volia dir fer política, a la meva manera d'entendre, i fer política significava ordenar les coses en un país, en aquest cas el meu, perquè la gent hi pogués viure bé. I per tant, ara, és veritat que el de politòleg mai va poder ser una vocació que desenvolupés massa, entre altres raons, perquè si jo hagués volgut ser de politòleg, no hi havia en tot Catalunya ni una sola facultat en què s'ensenyés polítiques. Això de les polítiques va venir més tard. I, de fet, aquí el que hi havia era una cosa que no era exactament el mateix, que a distància s'hi assemblava, que era econòmiques. I per això, a la Diagonal de Barcelona, si encara hi passes ara, allà a la darrera part, quan surt la Diagonal per anar cap a Esplugues, veuràs un cartell que porta penjat, encara en castellà, o potser ho han fet en català, Facultat de Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials. I en allà és on se suposa que ensenyaven econòmiques, i les ensenyaven, bé o malament, però les ensenyaven. En canvi, el que no ensenyaven era ni comercials ni polítiques. És més, jo no tenia cap ganes de poder anar a una facultat de polítiques, entre altres raons, perquè eren 100% franquistes. Només et diré que en aquesta facultat de polítiques, durant una temporada, el degà, que era un senyor que es deia Manuel Fraga Iribarri, amb el qual doncs ja demostra una mica per on anaven els trets.
Clar, ara ja tenim el perfil, de fet et coneixem, però el perfil ja l'acabes de dibuixar. Tu com a economista, en moltes ocasions has dit que destruir el capitalisme és una prioritat. Tu creus que continua sent una prioritat i, si és aquesta la prioritat, s'acabarà aconseguint?
La primera part sí, la segona no ho sé. És a dir, que és una prioritat, no hi ha cap dubte que s'acabarà aconseguint. Ho sabràs més bé tu d'aquí uns mesos que no fa això. Ara, què és una prioritat? Sí, perquè mira, jo sempre retorno el mateix i em faig pesat. Perquè quan vaig estudiar a la facultat, a l'econòmica és aquesta de què et parlo, el que em van dir és que l'economia era aquella ciència, si vols que et digui la veritat, no sé si hi ha ciència o no, però bueno, en tot cas que era aquella ciència, que intentava establir les condicions de vida perquè la gent visqués en dignitat. Dit d'una altra manera, el planeta ens dona recursos, el planeta ens dona coneixements, el planeta ens dona ciència mèdica, el planeta ens dona transports, el planeta ens dona informació, el planeta ens dona una sèrie de coses, i el que hem de procurar és que aquest planeta, amb tot això que rep, sigui capaç d'organitzar la vida de la gent de manera que la gent visqui, com a mínim, en dignitat. I per tant jo crec que a priori això seria possible, que el planeta fos un planeta que permetés viure la gent d'una manera digna. Quin és el problema? El problema és que la vida s'ha distorsionat de tal manera que en molts de casos es fa difícil sobreviure d'una manera normalitzada, perquè hi ha masses egoismes, hi ha masses interessos creats, hi ha massa voluntat de caparar-ho tot, i per tant allò que seria relativament fàcil de viure, és, mira, només un exemple que no fa el cas però que penso que es pot dir. Jo llegeixo fa molts, molts anys els informes d'aquesta ONG que es diu Oxfam Intermón. Què ens diu Oxfam Intermón? Ens diu que en aquest planeta hi ha, fixa-t'hi bé, ens diu que en aquest planeta hi ha unes 18-20 persones, 18-20 persones, que elles soletes acumulen el 20% de la riquesa de la humanitat. I ja em diràs, si no es pot viure bé en un planeta en què 20 persones n'hi ha per tothom. I en canvi, l'egoisme, aquests senyors que estan darrere nostre perquè els hi comprem els productes, perquè els hi fem fer negoci, perquè els hi fem guanyar diners, aquests són els que ho distorsionen tot. Per tant, es podria viure bé.
L'Arcadi ha estat una persona amb una trajectòria, podríem dir, que molt prolífica. Has fet publicacions, t'han atorgat premis diversos, has participat en el món de l'associacionisme, has estat un estandard, podríem dir, del moviment per la pau. Fer la pau també és lluitar contra les injustícies?
A veure, lluitar contra la injustícia és un element bàsic de construcció de pau. Si no lluitem contra la injustícia, no construirem mai pau. Ara, hi ha molts més elements en els que hem de treballar perquè aquesta pau avanci, però evidentment n'hi ha molts. I jo diria que per sort meva he tingut l'oportunitat de tocar diferents tecles que d'una o d'altra forma pretenien avançar en aquest món de pau. Mira, jo particularment no tinc cap mèrit a la meva vida, cap ni un, cap ni un, cap ni un, cap ni un. He anat seguint el ritme que la societat marcava i el que s'anava fixant en cada moment. Però tinc la impressió que aquest ritme és el que s'havia de seguir perquè la societat fos més justa per tothom. I per tant, això és el que m'agradava. Jo tinc la impressió que podem viure bé, que tota la humanitat, encara que hi hagués el doble de gent que la que actualment hi viu, podria viure bé i podria permetre la dignitat de les persones que viuen. Per tant, hem d'anar una mica en aquest territori. I afortunadament per mi he tingut la sort de que al llarg dels diferents passos que he donat a la vida, d'una o d'altra manera, he anat tocant, ni que sigui d'esquit lent, aquests elements. Què vol dir això? Doncs mira, vol dir banca ètica, vol dir habitatge per tothom, vol dir justícia social, vol dir entrada lliure pels estrangers, vol dir tipus d'interès baix, vol dir fora l'especulació financera, vol dir uns mitjans de comunicació oberts, i ara podria fer un reguitzell. I aleshores, com que això sempre m'ha agradat, cada vegada que m'he implicat en algun treballet, doncs he procurat que aquest treballet funcionés en aquesta línia. Però t'asseguro que per mi no ha sigut cap esforç especial. Treballar perquè les coses vagin bé és el més fàcil que se pot presentar a la vida, i per tant doncs, ho he fet, i ho he fet de molt de gust.
L'Arcadi Oliveres és creient?
Sí, soc creient. A mi m'agrada dir una mica, per completar la definició, creient heterodoxa. Què vol dir creient heterodoxa? Doncs home, si tu entens que soc creient en el sentit d'anar a fer una devoció als sants cada 8 dies, i ara que Setmana Santa resar el Via Crucis i després anar-me'n a santificar doncs perquè les monges puguin ser capellanes, no és el tema que m'interessa, ni de lluny. A mi m'interessa aquest cristianisme que reflecteix allò que en podríem dir el missatge de Jesucrist. I quin és el missatge de Jesucrist? El de les benaurances. I que resumeix amb una sola frase: estimeu-vos els uns als altres. I prou. I estimeu-vos els uns als altres i anireu bé. I per tant, jo el que pretenc és que aquest món avanci en aquesta direcció. Després, si ara tu em dius si els capellans s'han d'ordenar o no s'han d'ordenar, si les monges han de fer això o han de fer allò altre, si... M'és igual, absolutament igual, que sigui el que sigui. Per això hi afegeixo aquesta petita nota d'ortodoxia o heterodoxia, de dir, si ho és, però suposo que si ara m'escoltessin aquí, qualsevol cardenal diria que aquest tio està fora d'osques. Doncs segurament sí.
Escolta, tu has estat una persona també molt present en els mitjans, com a col·laborador, participant en entrevistes, tertúlies, allà on t'han reclamat, tu no has tingut un no mai per ningú. Però em va semblar molt curiós un dia que, crec, que em vas dir que tu no tenies televisió.
No. De fet, televisor és un tema del qual ja n'havíem parlat molt amb el meu pare. El meu pare va morir que jo era molt jove. Que jo tenia 23 anys. I que els meus germans, que eren més petits que jo, el meu germà petit tenia 8 anys quan va morir el meu pare. Per tant, vol dir que era ja una família marcada pel orfenat, en aquest cas. Ara, el meu pare, amb bon criteri, que per altra banda no era res allò de la revolució, no, era una persona molt d'estar per casa, molt afable i molt el que tu vulguis, però ell havia entès, i crec que amb bon criteri, que tenir un televisor a casa, sempre m'ho havia repetit, era una pèrdua de temps, que distorsiona els estudis, i que per tant més val no tenir-ne. I quan a la meva edat juvenil, que haurien ser 17, 18, 19 anys, van començar a aparèixer, doncs, cap als 60, els primers televisors, em va dir, la teva obligació no és aquí, la teva obligació és estar a l'habitació, que demà tens un examen, i per tant has d'anar allà, no has de venir aquí, i perdràs el temps. I la raó li ha donat tota la vida. No saps el content que he estat de poder-me haver alliberat del televisor, i encara, segons com ho mirem, de tot el que penja al voltant del televisor, perquè esclar, el televisor abans, quan va aparèixer als anys 60, era un instrument sagrat. Ara el televisor és una peça més de les xarxes socials, és una peça més dels diaris, una peça més de no sé què. I això el meu pare ho va fer-ho, i ho va fer-ho santament. I no li agrairé mai prou el bé que em va educar amb aquest criteri. No mireu mai el televisor, us fa perdre temps. El qual no vol dir que això de vegades hagi caigut en tentacions televisives, no gaires, però algunes. Això vaig tenir, per exemple, durant bastants anys, la meva mare malalta, ja pràcticament, no dic moribunda, però gairebé moribunda, i durant els 2-3 anys que em vaig encarregar més o menys a la meva mare, no hi ha dubte que em ben sopat, un cop havien sopat a la meva mare, jo m'asseia al seu costat allà i tots dos miràvem tranquil·lament el televisor a veure quines novetats ens deia. Per tant, no puc dir que sóc un no televident, però sí que bastant. I això sempre m'ha anat molt bé i m'ha marcat molt. I per altra banda, d'aquí se n'ha derivat una altra qüestió que per mi és important, que és poder esdevenir relativament crític amb el que diuen els mitjans de televisió. Jo ara ja no presumeixo de no tenir televisor, n'havia presumit potser en el seu moment. Ara el que presumeixo és de no tenir xarxes socials. Presumeixo de no haver enviat ni un sol tuit a la meva vida. Presumeixo de no tenir pàgina web. Presumeixo que tot això que es mou al voltant de les xarxes socials no ho tinc. I al contrari, el no tenir-ho m'enriqueix molt, perquè em permet tenir una quantitat de temps lliure per fer tot això que tu apuntaves fa una estona, que es pot anar cap a altres viatges. I per tant, des d'aquest punt de vista, n'estic molt content i molt agraït al meu pare, en el qual no únicament li dec això, li dec, evidentment, com a tots els pares, moltes coses, però també li dec el fet de que l'home tenia les idees molt clares sobre això i sobre dos elements més en els quals tu m'has conegut. Un, sobre el catalanisme. El meu pare era un fervent catalanista. Evidentment, si no tenia un televisor a casa, les possibilitats del televisor eren molt migrades, però ell deia, no, no, escolta, això que hi ha aquí no és el teu país, això que hi ha aquí no és la teva llengua, això que hi ha aquí no és el que et convé. A tu et convé, i saps què feia? Se n'anava a un armari vell que hi teníem aquí dalt, treia uns patufets dels anys 30 i deia, això és la teva llengua, això és el que vas aprendre. I aleshores em va imbuir el capitalisme. I l'altra cosa, ai, capitalisme, el catalanisme, i l'altra gran cosa, que tampoc hi estaria mai prou agraït, és el fet de que, al mateix temps, l'home, per les males experiències que ell i la majoria de la població espanyola havia viscut durant la Guerra Civil, era, doncs, 100% antibèl·lic. I deia, escolta, jo la Guerra Civil l'he patit amb carn pròpia, que tu no la pateixis pas. I aleshores què volia dir això? Volia dir rebutjar. I això sí que m'ha marcat, i tu m'has conegut, perquè sobretot a Sant Cugat m'he mogut bastant amb aquests 3 anys, m'ha marcat amb aquesta voluntat, diguem-ne, pacifista permanent. Que mai, mai, mai la guerra entrés a casa. si arribava algun parent, algun familiar, algun amic, que deia, mira, et vinc a veure i com que et vull portar un regalet, aquí tens unes assanyes bèl·liques, o aquí tens doncs, un capitán Trueno, o aquí tens qualsevol cosa d'aquesta mena, el meu pare deia, res, això no és per tu. Agafava físicament les assanyes bèl·liques, les feia a trossets petits així de paper, les tirava una paperera i deia, això és el que has de llegir, l'altre no et convé gens i mica. I jo li deia, però escolta, aquesta llibreta ni tan sols és meva, me l'ha deixat un amic, ja se'n comprarà l'altre, no et preocupis. I a partir d'aquí, per tant, per una banda, aquesta idea de no televisor, per altra banda, aquesta idea de no castellanisme, per dir-ho. No en el sentit d'odiar el castellanisme, el meu pare mai havia odiat el castellanisme, al contrari, apreciava Castella i viatjava molt i l'apreciava molt, però aquest sentit. I aquesta tercera qüestió de la pau, jo penso que són tres elements que m'han marcat. Conjuntament amb un quart, i no m'atabalaré més perquè sempre estic parlant massa, d'un altre fet, que en aquest cas no venia del meu pare, sinó que venia de la meva mare. La meva mare, com tantes persones de la seva època, era mare, ja t'ho he dit, cinc criatures, per tant, cinc criatures en aquella època ja portava la seva feineta, no podia tenir una vida social massa activa, però tanmateix la tenia. La tenia per què? Per molts costats, però sobretot, pel que em podríem dir, la relació veïnal. La meva mare era una activista de les associacions de veïns. La meva mare va aconseguir quelcom de la qual n'estaré orgullós tota la vida, que és que, no tant a Sant Cugat segurament, però sí a Barcelona, moltes mansanes, moltes illes de casa estaven construïdes, almenys a la ciutat de Barcelona, amb la idea de fer una vida social entre tot el barri. I aleshores què passava? Doncs que la meva mare ho volia fer. I va arribar a muntar molt migradesament, molt tènuament, amb molt poca força, però amb molt bona intenció, tota una sèrie de trobades de veïns per tal que aquests veïns li demanessin a l'Ajuntament de Barcelona que el seu espai fos un espai de convivència pública i pacífica. I jo recordaré sempre, encara potser ho trobaria per casa, segurament no ho trobaria, que de tant en tant agafava un bloc que tenia, començava a recórrer l'escala i deia, carrer Casanova, estàvem per Casanova, on tenia tot això, carrer Casanova, tals veïns, i era un paperell i els deia, escolti, vol firmar vostè conforme vol tenir una associació de veïns aquí al barri? Sí, doncs firmi. I va aconseguir quelcom extraordinari. La illa a la que a casa meva vivíem, que era una illa formada, com totes les de Barcelona, per quatre carrers, que eren Casanova, Villarroel, Montaner i Diputació, fos una illa en la que els veïns havien signat que volien tenir una relació pròpia, íntima, de veïns per poder parlar i discutir de les coses. I així van fer-ho. Hi havia una relació de veïns, no dic íntima d'anar a dinar cada dia, però sí d'una bona relació. Per tant, el meu pare, pacifisme, el meu pare, catalanisme, i la meva mare, doncs, relació veïnal. Tu creus que amb tot això no podria sortir d'altra manera, jo?
No, és que aquesta és la combinació que ens ha deixat amb l'Arcadi Oliveres. És la descripció perfecta. Podríem estar molta estona, però no ho allargarem més. Veig que, bueno, que estàs amb ganes de xerrar, però el que farem serà... A tu, la música t'agrada, Arcadi?
No sóc musicòleg, tinc un fill que és músic i m'enorgulleixo molt perquè a més crec que és un bon músic. La música m'ha agradat sempre, però no en sé res de res de res.
No, l'únic que necessito és que em triïs una cançó perquè l'escoltarem al final de l'entrevista, com fem sempre amb totes les entrevistes personals que fem en el programa. Vull que triïs una cançó que per tu sigui especial, que tingui un significat, que és el que preguntem als nostres convidats.
Mira, aquests dies he estat pensant, perquè entre altres raons també estem, com pots suposar, preparant ni que sigui mínimament el meu funeral, allò, quina música pot acompanyar, quina música... I sempre acostumo a triar tres o quatre peces musicals, a triar la que més t'agradi, una d'elles òbvia, i tu em diràs natural i sense cap mèrit, però s'hi ha de posar, que és l'Imagine de Lennon. L'altra, que és una que ha tret, fallo la memòria, l'Aleluia, de Leonard Cohen. I finalment una tercera, que potser és la que més m'entusiasma de tots, que es diu El Desertor. El Desertor és una cançó d'un home ja pràcticament oblidat, un poeta, allò que en deia un chansonnier francès, que en el seu moment va escriure sobre quelcom que per mi és absolutament important, que és sobre la necessitat de rebutjar sempre tota mena d'exèrcits. Jo altres característiques tinc, però si n'hi ha una que tinc clara és que sóc 100% radical contra els exèrcits i 100% radical contra les monarquies. Aleshores, dit aquestes dues coses, doncs a partir d'aquí es deriva l'altre. I efectivament, la cançó aquesta es diu El Desertor, és aquell que no vol anar a fer la mili, és un xicot d'uns 20 anys francès que rep un avís del govern dient-li dilluns que ve s'ha d'incorporar a la mili, i ell diu, ja us veu. Doncs aquesta cançó a mi m'entusiasma, i diu: Monsieur le président, je ne veux pas la guerre, allez vous-même la faire, si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires. I segueix. És a dir, una negativa absoluta. No hi ha cosa més absurda i més estúpida que les monarquies i que els exèrcits. Això per mi està claríssim.
Doncs escolta, acabarem amb aquest tema musical que escoltarem quan emetem aquesta entrevista, i només em queda que agrair-te el que has fet, el que ets i la teva generositat, perquè amb el temps que ens hem conegut sempre hi has estat, o sigui que molt agraïts. Gràcies, Arcadi.
Res. He fet el que m'ha tocat. He tingut la gran sort de la vida de que els passos m'han anat d'aquí. Aquí em podien haver anat d'aquí, jo què sé, el rock and roll, per dir alguna cosa, i en canvi m'han dut aquí, i fent això he sigut feliç. I per tant, si un pot fer allò que més li agrada al mateix temps és feliç, i això no pot demanar res més. Jo evidentment estic passant moments que són delicats, no sé quan acabaran ni de quina manera, però en tot cas t'asseguro, no m'he mort mai, tampoc hi havia per què fer-ho, però en tot cas t'asseguro que almenys aquests 2-3 darrers mesos mai he sigut tan feliç com ara, i no sé el que durarà, però en tot cas mentre ho soc, i per tant afortunat. Quanta gent aquí a la Terra li diuen, ara tu pots sortir aquí, no sé si has vingut en cotxe o a peu, però pots sortir, t'atropella el primer que trobes a la cantonada i te'n vas a fer gargues, i jo també, per descomptat, però en tot cas és un món diferent. Soc feliç, soc immensament feliç. T'asseguro que, per altra banda, aquesta felicitat queda una mica esmorteïda. T'asseguro que també ara, fa 15 dies, 3 setmanes, moltes nits me les passo plorant. Jo em pensava que era més valent, que tindria més força, que sabria resistir-ho més bé, i noia, a la que em punxin una mica, el cos es desinfla, i per tant sí que em tocarà això. Però tanmateix sí que em tocarà i n'estic content. No em puc queixar. Estic molt, molt content.
Gràcies, Arcadi.
A tu.